Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Benvinguts a Església Viva. Avui comencem el programa amb el comunicat que va difondre aquest passat dilluns el bisbat de Girona amb motiu dels fets ocorreguts el passat diumenge, dia 1 d'octubre. Diu així: davant dels greus incidents viscuts al llarg de la jornada d'aquest diumenge a diversos llocs de la nostra diòcesi, el bisbat de Girona condemna la violència que sofreix el poble de Catalunya i el tracte sofert per molts ciutadans que van voler expressar lliurement i pacíficament la seva opinió. La resistència no es resol amb violència, sinó amb un diàleg sincer i pacífic. Al mateix temps, el bisbe de Girona crida d'una manera especial tots els cristians i cristianes a pregar i encomanar al conjunt del país el Déu de la Pau. Aquest és el comunicat del bisbat de Girona que va difondre aquest passat dilluns a motiu dels fets ocorreguts el diumenge 1 d'octubre. Precisament avui us oferim una extensa entrevista que ha realitzat el bisbe de Girona, la nostra companya Meritxell Comas, des del despatx episcopal per parlar de les prioritats pastorals d'aquest curs 2017-2018.
Benvingut, senyor bisbe, i gràcies per ser aquí.
Molt bé.
Les prioritats pastorals són la resposta de l'Església als reptes i als desafiaments que la societat ens planteja avui. Quins són aquests reptes que ens planteja la nostra societat?
N'hi ha diferents reptes. Un primer, diguem-ne, és el que en diem, anomenem la secularització. És a dir, vivim en un ambient, per entendre'ns, en què aparentment Déu ha desaparegut de l'horitzó, ha desaparegut, diguem-ne, de la vida social, de la vida col·lectiva. No vol dir que les persones, algunes, no conservin l'experiència, visquin l'experiència de Déu, però en el conjunt. Per tant, diguem-ne, com una indiferència en relació ja a la dimensió religiosa de la persona. Per tant, una dificultat perquè l'Evangeli pugui penetrar, pugui arribar en el cor de les persones. És un gran repte. I també, per tant, ens demana com nosaltres oferim la proposta de Jesús, la proposta de vida que és l'Evangeli. Anomenem l'evangelització precisament en aquesta situació. L'altre aspecte és que pels mateixos cristians tenim el perill i la temptació de que se'ns vagi afeblint la vida cristiana. La situació, diguem-ne, ambiental no afavoreix a vigoritzar la vida cristiana. Per tant, cal mantenir i cal vigoritzar la vida cristiana dels fidels, dels que som cristians, perquè el perill és l'afebliment. L'altre repte és com concretar tota aquesta dimensió de les energies, de la fe que es fa servei a l'Església, amb quins serveis concrets avui són més importants pensant en totes les persones. I l'altre repte és com anem també edificant, diguem, o construint o consolidant les comunitats cristianes, les parròquies i aquelles institucions o moviments que estan al servei de l'Evangeli. Són alguns dels reptes que tenim plantejats.
Ara comentava doncs, aquests reptes, que a partir d'aquests reptes doncs, s'elaboren aquestes prioritats pastorals. També aquestes prioritats responen a les exhortacions apostòliques del Papa Francesc i a l'encíclica i a les visites pastorals que vostè ha anat fent al llarg d'aquest any?
Sí, sí, segur. És a dir, hi ha com una dimensió que ve del Concili Vaticà II, que passa per aquell concili provincial de reconèixer el concili català, anomenat popularment, no? Que després hem provat i encara ampliat en l'exhortació apostòlica la joia de l'Evangeli del Papa Francesc i a partir també de l'experiència i de la situació que vivim les nostres esglésies, les nostres comunitats. D'alguna manera, les prioritats pastorals sempre responen, sobretot, a les grans propostes que el Papa Francesc ens fa en aquesta exhortació, que ell vol que sigui una exhortació per a tothom i per reformar i per convertir l'Església en una església evangelitzadora, en una església propera, en una església que comparteix, doncs és, en definitiva, com això es pot portar a terme a la nostra església de Girona.
I a dia d'avui, quin és l'estat de salut de la nostra diòcesi, de l'església de Girona?
L'estat de salut és de vitalitat, però una vitalitat, diguem-ne, senzilla, humil, que aparentment no es fa notar, però que hi ha vitalitat, no és una església esmortuïda. Hi ha grups, hi ha persones, hi ha compromís. Certament que no es pot comparar, perquè jo penso que comparar amb altres temps no s'ha de fer, però en aquell moment, valorant tot allò de positiu que hi ha a l'Església. Sovint, a les nostres reunions també posem de relleu tot allò que és negatiu o allò que és un dèficit o els problemes que tenim, i això és important. Però això sovint ens pot fer oblidar tot allò que ja és doncs, fruit d'aquesta església, que ja és vitalitat d'aquesta església. I per tant jo em fixo més, quan em fas la pregunta, en tot allò que és viu, que hi ha vitalitat a la nostra església. Certament que hi ha moltes mancances i que hi ha dèficits, però hi ha vitalitat.
Una institució, val a dir, que sempre ho recordem, molt crítica. Els cristians són molt crítics amb la nostra institució, amb l'Església. Sovint això que comentava, que ens fixem més doncs, en aquests defectes, en aquestes coses que no acaben de funcionar, que en les coses que sí que funcionen.
Sí, és a dir, per responsabilitat, diguem-ne, sempre en les nostres reunions, sobretot, perquè en definitiva som conscients del que ens cal fer. I, per tant, al ser conscients del que ens cal fer i que no hi arribem, apareix també la dimensió més crítica amb allò que estem fent o amb totes aquelles accions que no ens acabem d'en sortir. I sovint, perquè el treball, que és un treball del sembrador, de sembrar la bona llavor, no es veu el fruit encara de la llavor que es va sembrant. I, per tant, diguem-ne, hi ha com una sensació sovint d'un cert fracàs. És sensació d'un cert fracàs, perquè no es veu el fruit. Ara es cull el fruit de treball de generacions anteriors. Nosaltres, amb aquella paràbola evangèlica, continuem sembrant i hem de continuar sembrant, sense veure el fruit. I aquest treball, sense veure el fruit, comporta treballar amb una gran fermesa, amb una gran esperança, amb una gran convicció. I, per tant, diguem-ne, és clar que hi ha un element o uns elements crítics, però també hi ha la valoració del treball que es fa.
Al contrari del que molta gent pot pensar, les prioritats pastorals no són declaracions d'intencions abstractes, sinó que es concreten i s'ha fet, per exemple, a l'escola de catequistes, també en el pla de formació per diaques, que són concrecions de les prioritats d'altres anys. Però aquest any tenim una certa continuïtat respecte al curs anterior, amb les prioritats d'acollir, formació, evangelitzar, servir. Com es concretaran aquest any?
És a dir, cada dimensió d'aquestes, l'acollir com una primera actitud fonamental, demana llocs d'acolliment, hores d'acolliment, com els preveres i diaques i altres agents pastorals acullen les persones. L'acompanyament, que normalment és personal o també en algun moment de grups, no? L'evangelització, la formació cristiana, com donar a conèixer allò que és fonamental en l'Evangeli, diguem el que s'anomena tècnicament el primer anunci de l'Evangeli, allò que és fonamental, i com s'ofereix també una formació. Són reptes fonamentals, perquè un dels reptes també que tenim és que sovint els fidels cristians ja et creuen, ja tenen unes certeses de la fe, però en el temps que vivim cal molta formació per donar resposta precisament a les grans qüestions que se'ns plantegen. I, per tant, cal una formació tant per viure personalment com per donar resposta de la fe que tenim. Aleshores, cada dimensió d'aquestes, de l'acolliment, de l'acompanyar, de l'evangelització, de la formació com la catequesi d'infants amb totes les dificultats que hi ha, la dels joves... Llavors, hi ha unes concrecions possibles, més que unes concrecions, unes pautes de concreció, que aleshores cada comunitat, que aleshores cada parròquia, cada institució ha d'intentar concretar. Per això, diguem-ne, les prioritats són àmplies. Tenim present la pluralitat de situacions, d'històries i de possibilitats que es viuen en les nostres parròquies i en la nostra església diocesana.
Exacte, aleshores serien aquestes comunitats, els mossens, el Consell, també, que s'encarregarien d'actualitzar-les i renovar-les.
Exactament, és a dir, la concreció la fan a cada parròquia, a cada arxiprestat, i a vegades de conjunt, que concreten i es fixen no en tots els aspectes i en totes les prioritats, sinó en aquelles que en aquell moment allà creuen ells que són més importants perquè constaten que hi ha un dèficit, perquè constaten que cal fer un canvi, perquè constaten que allò no s'ha tingut prou present, i per tant és cada parròquia, cada arxiprestat, cada conjunt de parròquies, o cada institució, cada associació, cada moviment, els que han de concretar, dintre de totes aquestes pautes que s'ofereixen i d'altres que se'ls hi puguin acudir, com portar a terme aquestes prioritats.
Un dels grans titulars d'aquestes prioritats pastorals és que cal atrevir-se a la conversió personal i pastoral i no quedar-se només en el manteniment del que ja fem, en la línia del que ens deia el Papa Francesc a l'exhortació Evangelii Gaudium, que convidava aquesta conversió eclesial, pastoral i també personal. Creu que l'Església, en certa manera, s'ha acomodat i ha renunciat a sortir una mica a les perifèries, a sortir d'ella mateixa?
Bé, l'Església... Hi ha moments de tot, eh? Hi ha moments i llocs que ha continuat l'Església mantenint sempre el que el Papa diu una església amb sortides, una església preocupada per afrontar tots aquests reptes, no? Però també hem de tenir present que l'Església, amb la seva dimensió humana, també davant de les dificultats tenim la temptació d'un cert replegament. Davant de les dificultats de dir, bé, doncs mantenim allò que som, allò que tenim, perquè en aquest moment no ens veiem en capacitat de fer front a aquestes dificultats. Més que un replegament, sí, diguem-ne, és per assegurar, diguem-ne, la supervivència, per assegurar, diguem-ne, tot allò que és fonamental, hi ha sempre el perill, la temptació d'un cert replegament. I això també es viu. D'alguna manera, no és blanc o negre. L'Església, doncs, té la temptació de quedar tancada, de quedar-nos tancats a vegades amb el que ja fem, amb el manteniment, però sempre també té el repte i té, diguem-ne, la força de fer front. Altra cosa és que se'n pugui sortir, que tingui èxit, no? De fer front als reptes, a les situacions que es van plantejant. Per tant, certament que podríem trobar en aquest moment també un cert replegament, és veritat, amb totes les dificultats que vivim, i aquesta és una temptació, però també la voluntat de ser presents allà on hi ha la vida de les persones i on cal respondre-hi d'alguna manera. Per això hi ha una introducció a les prioritats pastorals, que són no tant prioritats concretes, sinó que són les actituds prioritàries amb les quals cal viure aquesta dimensió pastoral, aquest treball eclesial. És a dir, hi ha tot un seguit d'actituds pastorals prioritàries que són les que condicionaran les que faran possible després les prioritats i l'estil amb el qual cal treballar aquestes prioritats.
Aquesta pastoral de l'esperança, de la responsabilitat.
De l'esperança, de l'optimisme, de la responsabilitat.
De la confiança.
De la confiança, no del pessimisme, de la conversió, i no només del manteniment. Totes aquestes actituds pastorals.
Comentàvem fa un moment que un dels eixos centrals és aquesta prioritat d'acollir i estar atents a la vida de les persones sense prejudicis, sinó comprenent la seva situació personal que puguin estar passant. L'Església de Girona és una església en sortida que per naturalesa s'adapti a aquesta situació?
Bé, l'Església, més que adaptar-se, perquè adaptar-se vol dir formar part del paisatge, i esclar, l'Església d'alguna manera també pren distància a vegades del paisatge, és a dir, està compromesa i compartint tot el que és la vida de les persones i dels pobles, però no sense una paraula pròpia, és a dir, i no, diguem-ne, quedant muda davant de segons quines situacions, i no adaptant-se a tot el que la moda de la societat vol, sinó que en aquesta situació ha de portar-hi la seva pròpia especificitat, el seu propi missatge. I aquest missatge sovint és contrapunt a situacions i a pensaments i actituds que es viuen en el món. Cal ser proper, participant de les alegries, de les tristeses de les persones, però també amb aquesta actitud de portar-hi allò propi que nosaltres tenim, perquè si no ens confondríem amb el paisatge, ja no seríem l'Església i renunciaríem a la nostra missió.
Doncs perfecte. I una altra també de les prioritats és acompanyar. També es fa una mica una reivindicació a aquest acompanyament. Es diu que sense acompanyament no hi ha progrés a la vida cristiana. Creu que, per exemple, en el cas dels nens i nenes que tenim inscrits a la catequesi, que han fet la primera comunió i que després posposen una mica la fe o aparten una mica la fe, ens falta que s'enganxin amb aquesta catequesi de seguiment que moltes vegades sembla quedar en segon terme, creu que amb els nens potser no s'ha acompanyat prou o no s'ha sabut transmetre bé?
És que sovint hi ha una certa impossibilitat d'acompanyar, perquè alguns, no tots, malauradament, s'inscriuen a la catequesi de cara, diguem-ne, a la preparació, per entendre's, de la primera comunió. Què passa? Passa que són 2 anys, normalment, que hi ha un cert progrés, hi ha un cert contacte amb els pares, fins i tot els pares estan contents i els nanos també. Un cop han fet la comunió, per molts motius, per motius de les activitats extraescolars, per motius logístics del treball dels pares que no els poden anar a buscar, per motius de que les escoles, el treball que fan, per motius de que els nanos no diuen que no en tenen més ganes, perquè la catequesi a nivell familiar sovint no és valorada com un element important de l'educació, fins i tot l'educació de realització de la persona, no? La dimensió religiosa no es té prou present. Aleshores, passa que hi ha una fractura, els que fan la comunió no continuen a la catequèsia, per tant, això impedeix un acompanyament, no? L'acompanyament que es pot fer a vegades amb els grups de joves, n'hi ha pocs, però amb els grups de joves és més fàcil perquè s'hi van continuant. Doncs comencen per la preparació, la confirmació, els grups de vida que van continuant. Després es pot fer més aquest acompanyament, fins que són més grans. A la catequesi també es pot acompanyar aquells que continuen en el que en diem etapa de seguiment, però sovint no es pot fer, com també l'acompanyament, també, dels pares que porten els fills a la catequesi. Però sovint no es pot fer per aquest trencament, diguem-ne, que hi ha aquesta fractura. Quan s'ha fet la comunió, desapareixen la majoria de nanos. És un dels reptes que tenim, diguem-ne, plantejats també a la nostra església. És a dir, aquesta manca de continuïtat en la catequesi i en la formació.
Perquè ara que parlàvem de la primera comunió és un d'aquells escenaris on hi poden assistir, com també la celebració de les exèquies, on hi poden assistir persones sense vinculació amb l'Església o que ara mateix estan allunyades de l'Església. Com els podem presentar en aquests moments la proposta de vida de Jesús d'una manera atractiva a aquestes persones que per motius diversos s'han allunyat de l'Església?
Aquesta és una de les preocupacions que han de tenir els mossens i que han de tenir els catequistes a l'hora de preparar les celebracions de la primera comunió, qualsevol celebració, o de qualsevol aplec, o de qualsevol celebració exequial, no? Comptant que hi ha persones que són fidels practicants habituals i n'hi ha moltes o algunes, depèn de la celebració, que no tenen una vinculació, una relació, diguem-ne, continuada amb l'Església, no? I que molts, diguem-ne, tenen un desconeixement, en definitiva, d'allò que és més essencial en la vida cristiana. Com es fa aquest anunci? Com aquella celebració és plena de vida? Com pot arribar també al cor de les persones el sentiment? Com poden entendre el que allà se celebra? No? Això vol dir, primer, haver-ho preparat amb la catequesi, haver-ho preparat amb els infants, tenir cura de la celebració i dels elements més importants del que es diu. És a dir, tenir sempre en compte les persones que són a la celebració, tant aquelles que hi són i són d'una manera més permanent, que ja estan acostumades, com aquelles que han vingut i fa temps que no han participat en alguna celebració, que han vingut perquè són convidades en un fet, no? Cal tenir present. És difícil, perquè això vol dir una preparació, vol dir un estar atents, vol dir certament tota una dimensió que cal tenir present i que bé, que s'ha d'oferir i s'ha d'intentar oferir, no? Però és un dels reptes que també tenim, com, d'alguna manera, tant des del llenguatge que fem servir, perquè segons quines paraules la gent no les entén avui, no? Encara que siguin paraules de la tradició, com els actes que fem, els ritus que fem, com això pot arribar i pot ser entès per les persones, no? També cal una actitud de les persones que hi participin, que és una certa actitud de disponibilitat per entendre i per participar. Si només van per ser-hi presents, difícilment, facis el que facis, pot arribar al seu cor.
Una línia, la del llenguatge i d'aquesta revisió, una mica que ja s'està treballant des del curs anterior, que ho publicàvem també en les prioritats pastorals del curs anterior, aquesta revisió del llenguatge, de l'homilia, dels cants, inclús, de seleccionar aquelles persones doncs, que llegeixen, que tenen més facilitat d'expressió, perquè siguin les persones que facin les lectures. També és una línia que ja s'està treballant doncs, per...
Sí, fa temps que s'està treballant, no? Però és tota la celebració, és a dir, és les lectures, és el llenguatge, és l'explicació, són els signes que es fan, la participació dels infants de primera comunió, com s'enfoca, per exemple, una celebració de les exèquies d'algú que ha mort, diguem-ne, des de quina perspectiva, tenint en compte la sensibilitat de les persones que hi ha. És a dir, cal tenir en compte moltes situacions d'aquestes perquè el missatge i allò que celebrem arribi, de veritat, a impressionar, i ajudar a fer experiència a aquelles persones que són presents.
Que quan surtin, potser de la celebració, diguin això ha anat per mi, no?
Que descobreixin que quelcom ha anat per ells, que hi ha hagut alguna paraula i que allò que han viscut, d'alguna manera, és important per la seva vida, encara que no se n'hagin adonat abans.
Recordem que aquestes prioritats pastorals es publicaran aquest mes d'octubre al Full Parroquial. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Dolors Reig, presidenta dels Amics de la UNESCO de Girona. Benvinguda, Dolors.
Gràcies.
Quan vulguis.
Avui us vull parlar dels exlibris. Un exlibris és un senyal de propietat que es posa en un llibre. Per això una altra manera d'anomenar-lo és marca de biblioteca. Des del segle XVI ja trobem marques en forma d'etiqueta que s'enganxava a les guardes del llibre. Les marques han de dur el nom del posseïdor i la paraula ex libris. Un exlibrista gironí reconegut va ser Joaquim Pla Dalmau, Girona 1917-2005. Editor, llibreter, gravador, col·leccionista i exlibrista, entre d'altres. El filòleg Joan Ferrer Costa explicava dels seus exlibris. En faig servir dos. El primer me'l vaig dibuixar jo mateix fa molts anys. Representa la figura d'un peix i a sota hi ha escrit amb lletres gregues la paraula peix. Pertany a la tradició cristiana més primitiva. La paraula IXQUC és un sinònim format a partir dels mots Jesús, Crist, Déu, Fill, Salvador. Són, diu Ferrer, una expressió molt vella d'aquella convicció que expressa el llibre bíblic dels Fets dels Apòstols, capítol 4, verset 12, i que ha donat sentit a la meva vida. La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 8, presa de possessió del nou rector de la parròquia de Sant Feliu de Guíxols. Serà a les 12 del migdia. També aquest diumenge, actuació de la coral Els Roqueters d'Espolla, a la missa de les 12 al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Dimecres que ve, dia 11, trobada diocesana de vida creixent. Es presenta el temari que es treballarà durant tot el curs. Serà 2:15 del matí a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius, a càrrec de Juan Manuel Bajo, del Bisbat de Tortosa, missa presidida pel bisbe Francesc i després dirà de germanor. Dissabte que ve, dia 14, trobada interdiocesana del moviment de Schoenstatt a Catalunya, amb la celebració del 20è aniversari del santuari de Valldoreix, que està a Sant Cugat del Vallès. A 9:15 del matí, adoració del Santíssim, a 12:15 missa i després dinar de germanor. També el dissabte de la setmana que ve podeu assistir a la tercera trobada de corals a Sant Miquel de Fluvià, a les 6 de la tarda. També és la presa de possessió del nou rector de la parròquia d'Anglès, a les 6 de la tarda. I també la pregària a la Mare de Déu de Fàtima, a 6:15 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 8 d'octubre, ho fem amb mossèn Josep Maria Amí, que és rector de diferents parròquies del Pla de l'Estany. Benvingut, Josep Maria.
Déu us guard.
Quan vulguis.
La cita de l'Evangeli d'aquest diumenge és Mateu 21:33-43. Donar fruit. Aquesta paràbola conta les relacions de Déu amb les persones. L'Evangeli ho anomena el regne. Fer de tots un poble estimat per Déu. I nosaltres també som cridats a estimar-lo. Un poble de germans que s'estimen entre si. Un àmbit on Déu i les persones s'hi sentin bé. Déu va confiar la seva vinya al poble d'Israel, però el projecte del regne no va reeixir. I Déu pren una decisió. El donaré a un poble que dongui bons fruits. La comunitat cristiana se sent com el nou poble d'Israel. Quina missió, quina responsabilitat pels cristians, produir els verdaders fruits del regne, visquent l'amor i comunicant-lo arreu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.